van guanyar molt clarament. Tothom pensava que avui seria bufar i fent polles.
Sens dubte no hi ha hagut el ritme que va haver-hi en aquest segon partit. Ara les imatges se centren en els dos candidats a la presidència del Madrid, en Florentino Pérez com Riquelme, que ho miren amb cara de preocupació perquè és molt a prop, si no hi ha un miracle que vulguis que no, alguns...
Bé, el Madrid de miracles en, sí, en bàsquet n'ha fet, eh?
Sí, hi ha el Papa, però aquest miracle no el farà.
No, no, clar, sí, el Papa no està al Movistar Arena, oi, que no? Berta Torrades està fent el seu acte...
Sí, no, ara estan joves, molt a prop del Bernabéu, amb mig milió de joves.
Val, ara vaig amb tu, Berta, si ens permet, si no hi ha una urgència molt i molt important, perquè ara quan s'acabi aquest temps mort el partit, Xevi, li queda quant per
un
acabar?
Un minut i mig, un minut 32 segons, recordem, seran... Crec que estava en bonus, per tant, són 3 lliures per Pat Mills, que podria situar el més 11 a 1 minut 32 segons. S'ho miren des de la banqueta Tavares, Lent, els jugadors lesionats, també Chumauke, que és el jugador descartat en el partit d'avui, i Pat Mills, que anirà amb els 2-3 lliures per situar ja un forat de més de 10. El primer la nota, 88-98, guanya de 10 el Tenerife. Qui ens hauria dit que el Madrid canviaria tant respecte a fa uns quants dies quan va anotar 118 punts?
Les cares són de derrota, la banqueta, sí, sí, del Madrid, eh? No les tenen totes.
Mira, i aquesta que veiem, la de Sergio, sí, sí, Llull, que no està clar que continuï, podria ser el seu últim partit.
Més 11 pel Tenerife.
Anota el segon, Pat Mills, 88-99. Jugant a la desesperada del Madrid, però defensant bé el Tenerife. Totes les pilotes són per Ezonya. Ezonya, sistema, l'1 contra 1 contra Mills. El deixa penetrar. Bàsquet d'Ezonya, 90-99. Canvis d'embol pel que fa al Tenerife, que buscarà ara els jugadors atacants. Quan defensa, seu a la banqueta Marcelinho Huertas, quan ataca torna a treure el brasiler, que avui juntament amb Mills han sigut els millors, sens dubte, del Tenerife, que recordem, si avui guanya el Barça-Múrcia, seria el seu rival a les semifinals de la Lliga CB.
Huertas, dius, els seus més de 40 anys...
43.
Dels 43 anys i sent dels millors del seu equip.
És espectacular com juga Marcelinho Huertas. Ara defensant fort. Al Madrid li cau la falta personal.
Home, podria ser antiesportiva, no?
A Facu Campazzo... No, que podria ser tècnica, perquè és que es queixa com un animal sempre quan fa qualsevol falta personal.
Seran, minut 11, eh?
Seran 3 lliures per Pat Mills. 90-99. Encara no hem entrat en l'últim minut, perquè això es farà una miqueta llarg. Si veiem com van la història amb l'asfalt.
Macià, a Múrcia, entenc que la gent del bàsquet, no només els del Barça, sinó també els del Múrcia, perquè clar, si ells passen, si eliminen el Barça, no es trobarien al Madrid. Ara mateix es trobarien al Tenerife. Suposo, sí, que tothom està pendent d'aquest final.
Sí, sí, a Múrcia també, eh? Estan mirant també l'estaf tècnic a l'altra banda i també s'hi van acostant els jugadors i he llegit els llavis d'un que diu jo flipo.
I a més Ernest, clar, el Barça, sí, recuperaria, si passa la final, factor pista.
Ah, clar.
Exacte,
clar, dimarts, clar, clar, perquè va acabar més ben classificat que no pas Tenerife, que entra al play-off com a vuitè, recordem-ho.
Sí, sí.
Començaria dimarts a... No, estem especulant,
i guanyarà Tenerife, eh? O sigui, anota Pat Mills, i ja hi ha molta gent que està marxant del Wizzing Center. No? Sí. Miren el Chacho, Pochius, Felipe Reyes, els caps d'aquest Madrid de bàsquet, que quedaran
fixa't,
amb una temporada...
Tenerife li està clavant 101 punts al Madrid... sense pròrroga, li va fer 118 punts al Madrid en el segon partit i de nou la defensa del Madrid doncs fent aigües.
92-101 perquè ara ha anotat Trey Lyles. Encara no hem arribat a l'últim minut d'aquest partit. Queda 1-0-7 i l'atac serà per Tenerife per intentar amarrar aquesta victòria i classificar-se per la final de la Lliga CB.
A veure, minut 7, 9 d'avantatge, tot és possible, òbviament, amb el bàsquet.
Miracles a Lourdes, per això.
Sí.
Impossible. Vaja, jo és que...
No busca falta, el Madrid.
Ho veig difícil. No. Està defensant molt fort, però vaja, baixa, deixen a Jaime Fernández, que anota.
Ara, està llançant la tovallola.
El Madrid perdrà, el Tenerife guanyarà, tot i que queden 58 segons, 92-103, més 11 pel Tenerife, que, si no m'equivoco, i aquí sí que hauré de mirar de maroteca, es classificarà... No, l'any passat ja es va classificar per les semifinals, per tant, repetirà el que va fer la temporada passada. Ara hi ha falta personal sobre el Madrid, però, vaja, honestament crec que no, sí, té res a fer. 45 pel final, 92-103, guanya d'11 Tenerife.
Feia 16 anys, que el Madrid de bàsquet no acabava una temporada en blanc, sense títols. Per tant, estem parlant d'una patacada forta d'un equip que va jugar, no fa pas tant, al final de l'Eurolliga de bàsquet, Macià, sí, que és veritat, sí, ha perdut dos pivots claus, com van ser Garuba i també Tavares, però, esclar, és una patacada al projecte important.
Sí, sí, el Madrid, si es passa un any en blanc en bàsquet, solen canviar d'entrenador, ho van fer amb Lasso.
Però més que després... jo, creus que van bé?
Això és aquest és el meu dubte. Ja. La veritat és que, tot i que han fet un any en blanc, s'ha de dir que han arribat a la final de l'Eurolliga. O sigui, és veritat que tenen un equipàs, però han arribat a la final sense pivots, o sense Tavares, que és el jugador més determinant, no?, en defensa. Per tant, també, vaja, jo no ho sé què farà Florentino Pérez, però...
Ah, jo dono tindria... per fer que guanya Florentino.
O Riquelme, clar.
O Riquelme, vosaltres creieu? Jo no ho sé.
Jo tampoc ho crec, però demà ho sabrem, demà ho sabrem.
Sí, sí.
I són tots dos, eh? Els dos candidats són avui al Movistar Arena. Fixa't les cares a la banqueta del Real Madrid. Un autèntic poema.
Vaig tirant enrere el calendari per veure quan feia que el Madrid no caia als quarts de final de la Lliga ACB.
Set derrotes en els últims 9 partits de la ACB, el Madrid. Set derrotes. I continua Tenerife anotant ara des de la línia de tirs lliures.
Perquè, a més a més, li donen els tirs lliures a Pat Mills, que avui ha anotat 11 d'11. I ara va pel 12è, segurament és el pitjor jugador a qui fer-li falta. Nota el tir lliure, Pat Mills, 29è punt de l'australià, 93-105. Últim mig minut, ja deixen entrar Maledon. No, ara xiulen falta personal als àrbitres per allargar una miqueta l'agonia blanca. Mira, per allargar la felicitat del Tenerife, 93-105, més 12-36 pel final.
I si no he errat, des de la temporada 2007-2008 que el Madrid no caia a quarts de final de la Lliga ACB contra l'Unicaja.
Això són paraules majors.
18 anys.
18, sí, sí, 18 anys. Doncs serà una temporada que el Madrid es pressuposava que també podia optar tots els títols i fins i tot guanyar aquest triplet amb Eurolliga, amb Copa i amb Lliga. S'haurà quedat amb res. Tir lliure de Maledon que la nota, 94-105. Ara, jo diria que després d'aquest tir lliure ja m'estenyaré una mica que el Madrid n'és de fer falta, perquè em sembla que fins i tot Escariolo està assegut i, per tant, ja saben que aquest partit no podran remuntar. Últim mig minut de partit, jugant Tenerife. Doncs ja no van a fer falta, van a recuperar la pilota, no va a fer falta. Doncs li faran a Pat Mills en atac. Vaja, per fer ara la falta en atac. 95-105, últims 26 segons. Tindrà un atac al Madrid per acomiadar-se de la temporada. El Tenerife, que serà el segon semifinalista juntament amb el València en aquesta Lliga ACB de moment.
Recordem, a les 9 de la nit comença aquest camp Murcia-Barça. Si el Barça guanya, serà les semifinals i s'enfrontarà al Tenerife, i ja podem dir que si això passa, començaria la sèrie amb factor pista a favor del Barça. Si el Barça guanya, recuperarà factor pista a favor, perquè va acabar més ben classificat que no pas Tenerife, i començaria ja dimarts, Macià, dimarts a les 8 del vespre al Palau, si el Barça passa, insistim, Barça-Tenerife, primer partit de les semis.
I ara sí, de ara sí que ja no fan falta, que nota Jaime Fernández, que ha entrat sense defensa, queden 10 segons, recupera la pilota el Tenerife, que ni tan sols anirà a cistella, salta la sorpresa al Wizzing Center, el Madrid eliminat. Als quarts de final de la Lliga ACB, el Tenerife semifinalista guanya els dos partits a Madrid. Al final, aquí, 95-107, el Tenerife semifinalista, el Madrid d'Escariolo i companyia, eliminat de la Lliga ACB.
Bé, doncs gràcies, Xevi, i molt pendents també de les reaccions, Oriol, del que pugui d'Escariolo, després d'aquesta eliminació contundent. El Madrid, temporada en blanc. El Barça, si guanya, jugarà contra el Tenerife a les semifinals. 8 minuts passen de les 8 del vespre. Ara sí, notícies. Berta Torrades.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, pendents de la visita del Papa a Madrid.
Sí, a Madrid ja ho tenen tot a punt per l'acte multitudinari amb joves, que clourà la primera jornada d'aquesta visita del Papa Lleó XIV. Aquesta trobada amb els joves es fa a la plaça de Lima, que és molt a prop de l'estadi Santiago Bernabéu, i està previst que hi assisteixi 500.000 de persones. A l'espera d'aquesta arribada del pontífex ja ha començat les actuacions musicals. Abans, però, el Papa el que ha fet és visitar un centre d'atenció a persones sense sostre, on ha destacat allà el paper que fa Càritas ajudant els més desafavorits. Si us sembla, anem fins allà amb el nostre company Cristian Roldán. Bona tarda.
Bona tarda, Berta. Doncs sí, en aquesta visita al centre de dia i atenció integral de Càritas a Madrid, Lleó XIV ha parlat amb algunes de les persones a les que dona servei a aquesta entitat i ha volgut destacar la necessitat d'ajudar els més vulnerables, això sí, deixant de banda qualsevol tipus d'ideologia política.
No és possible oblidar a los pobres si no queremos salir fuera de la corriente viva de la Iglesia que brota del Evangelio y fecunda todo momento histórico.
Aquesta trobada ja ha acabat i ara la següent parada del pontífex serà a la plaça de Lima, com deies, on ja l'esperen prop de 600.000 persones. Aquí el Papa parlarà directament amb 6 joves que li faran preguntes a dalt de l'escenari. Cristian Roldán Tomàs, Catalunya Ràdio, Madrid.
Gràcies, Cristian. Més coses. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical estan reunits a aquesta hora per concretar la vaga a l'educació de dimarts que ve i refer també la unitat sindical després del no rotund dels docents al preacord amb el govern. Per tant, veurem, quan acabi aquesta reunió, quins passos decideixen fer a partir d'ara. I ara un apunt d'informació de servei, perquè la circulació de trens d'alta velocitat entre Girona i Barcelona ha quedat interrompuda per l'avaria d'un tren a l'altura de l'estació de la Sagrera. La incidència afecta un tren de llarga distància que cobria el trajecte entre Figueres i Madrid i que ha quedat, ens diuen, aturat per una avaria a la catenària. Això manté diversos trens de llarga i mitjana distància aturats a les estacions. En plana internacional, destaquem que el cap de la diplomàcia de l'Iran ha titllat d'insensates les últimes accions militars nord-americanes contra radars iranians, malgrat l'alto el foc que es va pactar.
Les reiterades violacions de l'alto el foc per part dels Estats Units demostren un cop més que aquest país no té la intenció de reduir les tensions, sinó que posa la seguretat regional en greu perill amb les seves accions insensates.
Els Estats Units havien intervingut com a represàlia pel llançament de drons iranians contra vaixells a l'estret d'Hormuz. L'Iran ha contestat amb el llançament de 7 coets que han estat interceptats contra bases nord-americanes. I alerta amb això perquè és la notícia sorpresa del Primavera Sound que se celebra aquests dies a Barcelona. Olivia Rodrigo actuarà aquesta nit al Primavera Sound. Ho acaba d'anunciar ella mateixa a les seves xarxes socials i ho ha fet poca estona després que l'organització del Primavera anunciés una actuació sorpresa fora de cartell per avui mateix, que és el dia que, recordem, s'acaba aquest festival. L'actuació de la cantant nord-americana serà cap a 10:45 a l'escenari de l'Occident, al Parc del Fòrum. Un Primavera Sound que tancarà l'edició d'aquest any amb 287.000 espectadors. Això és una xifra lleugerament inferior a la prevista, sobretot a causa de les pluges.
Gràcies, Berta.
Que vagi bé. Fins ara.
Això és el Tot Gira.
Sí, molt bé.
A Catalunya Ràdio des del 2004.
Per molts anys.
Ai.
La força dels 20 anys.
Endavant amb l'emissora!
Acabem d'explicar-vos en directe la patacada del Reial Madrid. No serà les semifinals de play-off ACB. Ha perdut a casa en el partit que això ho faixa de quarts de final davant del Tenerife. I el Madrid tanca la temporada en blanc. El Tenerife serà el rival o bé del Barça o bé de l'UCAM Múrcia a partir de les 9 aquest UCAM Barça, partit decisiu dels quarts en directe al Tot Gira. Més coses que estan passant a aquesta hora, pendents també del partit de l'Atleti de Madrid B i la Ponferradina. Playoff d'ascens a la segona divisió. Qui superi aquesta eliminatòria seria el rival, hipotètic rival de l'Europa a la final per pujar a la segona divisió si l'Europa demà supera el Celta B.
Ara mateix seria la Ponferradina el partit camí del 33 de la segona part, l'Atleti de Madrid B 0, Ponferradina 1.
Més futbol, amistosos per preparar el Mundial, que el tenim ja a la cantonada la setmana que ve. Una mundialista, Portugal, amb Cancelo, juga des de 3:15, amistós a l'Eiria contra Xile.
23 de la primera part, de moment Portugal 0, Xile 0, amb Cancelo també, si vols posar una mica de morbo, amb Bernardo Silva, avui el doble pivot del conjunt portuguès, juntament amb Samu Costa, el jugador de Mallorca.
I Cristiano Ronaldo, Cristiano, també titular també a la punta d'atac. I tenim en joc la segona semifinal de la Copa del Rei d'handbol. El Barça espera rival a la final de demà a les 5 de la tarda a Alacant.
Sí, serà un rival que ha de sortir del partit entre el Vidasso, que està jugant ara mateix contra el... Mira, ara tinc el marcador aquí. Vidasoa 20, Òscar 18. Òscar 15, perdona. Vidasoa 20, Òscar 15. M'he de posar les ulleres perquè són massa hores de programa.
I els que queden.
Minut 6 de la segona part.
De seguida continuem parlant de bàsquet, del que havia passat al Madrid, del que ha de fer el Barça a partir de les 9 contra l'UCAM, però abans una mica de tenis.
L'ull de Falcó, amb Àlex Corretja.
Que l'estic fent esperar i al final s'enfadarà amb mi. Àlex Corretja, què tal? Bona tarda.
David, jo amb tu és impossible que m'enfadi.
Bueno, això és el que dius a l'antena.
Oh, okay. Bueno, oye, pues a mi m'han dit busca captures de pantalla. No, jo no m'enfadaré.
M'han dit, Aivin, el Corretja penja. No, és que sóc jo que estic anant tard. I tenia ganes de conversar amb tu ni que fossin 5 minuts, home.
Molt bé.
Estàs bé o no?
Sí, impecable, molt bé, tot molt bé, moltes gràcies. No. Aquí a París, acabant ja el Roland Garros. després de 15 dies molt intensos, amb un torneig que ja has vist que ha sigut prou peculiar, prou diferent al que esperàvem, però també això ho ha convertit en molt interessant, sincerament.
Va, vull aprofitar el temps i mataré els tres temes bàsics que he de parlar amb tu. El primer, i per mi el més important, en clau catalana, Marcel Granollers. Escolta'm, sí. què menja aquest paio? 40 anys, 41 Horacio Ceballos, tornen a guanyar a Roland Garros 2 anys consecutius. L'any passat ja van guanyar US Open. És a dir, els grans títols de la seva carrera els estan guanyant amb pràcticament 40 anys. L'any passat encara no els tenia el Marcel, ara ja els té. És increïble el que estan fent.
Bueno, molta il·lusió, molt d'amor pel nostre esport, pel tennis. Sobretot també, jo crec que molta maduresa, també l'experiència, saben escollir molt bé el calendari, saben quan han d'apretar, quan potser han de tirar una mica enrere, i bé, jo crec que ara ja juguen amb l'avantatge de que saben que ja no, el rellotge ja no els hi apreta, perquè l'any passat van guanyar Roland Garros, que era l'únic títol de gran que li faltava al Granollers i al Ceballos, i al Marcel en aquest cas, doncs jo penso que s'ho mereix molt d'ahir, perquè és un gran xaval, és un gran professional i és algú que fa molts anys que està allà voltant, i ara doncs, que aconsegueixi el seu tercer gran slam, doncs demostra que al final, si fas les coses bé, doncs tindràs opcions de tenir grans èxits.
Tu amb quina edat et vas retirar, Àlex?
Jo em vaig retirar amb 30 anys i mig o alguna cosa així, perquè vaig tenir el problema a l'ull. Mm-hmm. O sigui, em vaig retirar molt jove. Tot i així, a la nostra època, semblava que la barrera era els 30 anys. Vull dir, ara ho veus com els 35-40, i en canvi la prevenció de lesions, l'alimentació, tot això, abans no es vigilava tant, potser no estàvem tan al corrent, i això també passava a factura.
Ell no parla encara de retirada. Li preguntem sempre a les entrevistes, i de moment va dient, jo vaig tirant.
Home, aviam, és que suposo que es retirarà si veu que en algun moment no té nivell o si perd la il·lusió, que és el problema més greu que pots tenir en qualsevol cosa a la vida, no? Al final pot ser que estiguis molt bé de nivell, però diguis, escolta, mira, jo fins aquí he arribat, veig que he tocat al cel amb les mans en diverses ocasions i no necessito més. Tant de bo que trigui, però clar, també els anys van passant i no és tan fàcil, però té moltíssim mèrit i sempre ho fa amb molta alegria, no? Ho fa amb molta convicció i amb molta humilitat. Penso que és una de les coses que més destacaria del Marcel, que és un crac, però en cap moment s'ho creu.
Marcel Granollers, sens dubte per nosaltres, la notícia del dia, campió de Roland Garros al torneig de dobles amb l'argentí Ceballos. Final femenina, sense història, 6-3, 6-2, molt ràpid, Andreeva, la gran favorita, vuitena del món, guanya el seu primer gran slam, la russa, entrenada per la Conchita Martínez, que per cert pot dir ja que com a entrenadora ha guanyat dos grans slams, perquè la Garbiñe la va entrenar en aquell Wimbledon del 2017, si no recordo malament, sí. I avui ha vist com Andreeva superava aquesta polonesa Chwalinska, que venia de la prèvia, 114 del món, i que, home, ja ha fet molt arribant a la final, la veritat.
Sí, havia molt bé Andreeva, 19 anys, i és cert que s'esperava molt d'ella ja des de fa molt de temps, però clar, és que encara és molt petita. I avui ha aconseguit, com bé deies, entrenada per la Conchita Martínez, que sap el que és Roland Garros, que sap el que és els grans slams, i bé, ha jugat molt bé la russa, perquè Chwalinska, com bé explicaves, venia de la fase prèvia. Això vol dir que havia jugat ja 6 partits del quadro principal més 3 de la fase prèvia. Fa com 3 setmanes que està aquí aquesta noia. És la 114 al món. Però bueno, això també demostra una mica el nivell que hi ha en el món del tennis, tant el masculí com el femení, que qualsevol jugador o jugadora que està fora del 100 doncs et pot amargar la vida. Crec que la final ha sigut molt difícil per ella, perquè s'ha trobat sense arguments i l'Andreeva ha sigut molt llesta. Ha jugat amb molta paciència, no s'ha precipitat, i ha, bueno, quan ha buscat els forats necessaris per trobar els cops guanyadors, ho ha fet. Així que crec, sincerament, que és una digna guanyadora i no serà l'últim ni molt menys. Penso que això és a l'inici de la seva gran carrera.
Demà, final masculina, Zverev Kovoli. Si t'ho diuen al principi de Roland Garros, no t'ho hauries cregut. T'hauries apostat segurament per Sinner, no sé si per Djokovic, però, clar, Kovoli arriba a la final, Zverev també, no hi és el Caral, ja ho sabíem, però també van caure Berrettini, Sinner, Djokovic... Per tu és una bona final, la de demà?
Sí, és una bona final perquè té els ingredients de que tots tenim ganes de saber si a l'Esverev, doncs, que per mi és el jugador de la història més bo sense guanyar un gran slam, sense dubte. Aviam com gestiona tot. Penso que ho està fent molt bé fins al moment, perquè des del dia que va perdre al Sinner i sobretot després també quan va perdre a Djokovic, jo crec que ell va començar a creure en les seves possibilitats, que fins ara a mi em donava la sensació que ell sempre tenia alguns dubtes de que els altres, hi havia dos o tres que sempre eren millor que ell. L'Uda Coboli ha aprofitat molt bé la seva part del quadre, que es va obrir amb la derrota del número 1, i bé, et diria que ara em diràs això, Zverev, jo crec que tots ho haguessin pensat que per la part de baix era una gran possibilitat. Per la part de dalt, en el moment que va perdre Sinner, Coboli estava al nom de molts de nosaltres, perquè juga molt bé a terra, perquè té dret a terrabés, perquè ha millorat molt, ha madurat, físicament també és bo, i la final és interessant, perquè bueno, veurem com ho gestionen. Crec que l'Zverev igualment té moltes coses per pensar que serà ell, a menys que el Coboli jugués un partidàs i li aguantés 3 hores i mitja o 4. Menys d'això, jo crec que és molt difícil que l'Zverev no jugui.
Molt bé. Escolta'm, Sinner estarà recuperat per Wimbledon, sí, no?
Sí.
I Alcaraz pel US Open?
Això és un desig. Això no t'ho puc assegurar, però... Bueno, tant de bo pugui començar a entrenar una miqueta i es pugui preparar, perquè després de tantes setmanes parat, primer haurà d'entrenar i després haurà de competir a poc a poc, no? No pots començar de 0 a 10. Però el Sinner, a Wimbledon estarà perfectament per jugar altre cop. O sigui, no... va ser molt estrany el que li va succeir. I bé, això demostra el que deia abans, no? La dificultat que hi ha de jugar aquests torrejos de tants dies.
8, 20 minuts i 59 segons, he complert amb el que havies demanat. Àlex Corretja,
ull de Falcó. No, és que t'explico, tenim un sopar amb tot l'equip que som aquí, hi ha 140
persones. No vull que facis tard,
ens esperen.
Si arribes tard, pel que sigui, dius la culpa és del David Clopés del Tot Gira. Val?
Clar, molt bé, doncs ja els hi diré. Però li diré al McEnroe, al Becker, al Vilander, al Courier, tots els que estan esperant.
Bé, un dia ja ens vas posar el Becker en directe. Vull dir que...
Exacte.
Sí. Bueno. Una abraçada forta. Adéu, Àlex, que vagi molt bé.
Adéu.
Ja sabeu que a les 9, transmissió de l'UCAM Múrcia-Barça amb l'Ernest Macià, amb la Carme Lloberes, aquest partit en què, si el Barça el guanya, atenció, s'enfrontarà al Tenerife, i no al Madrid, que ha quedat eliminat. Escariolo, al final del partit, amb Dazón, després de perdre 95-107 i tancar la temporada en blanc, no guanyarà cap títol al Madrid aquesta temporada, deia això als micròfons de Dazón.
Sergio, ha sido un partido muy duro y al final se os ha escapado. ¿Qué ha pasado?
Bueno, hay que dar mucho mérito al Tenerife. Han jugado un gran partido con mucha experiencia, mucha lucidez. Han tenido el control de la situación. No han perdido la calma cuando nos hemos puesto 4 o 5 puntos arriba. Y hay que darle mérito. Han jugado mejor. Yo creo que nosotros hemos competido, pero... con momentos de poca lucidez evidentes. Obviamente, en general, desde que hemos tenido que cambiar todo el equipo, no hemos estado lo mismo. Hemos hecho un grandísimo esfuerzo en la Final Four, llegando donde hemos llegado, pero ese equilibrio dentro-fuera que hemos tenido siempre ya no estaba. No ha faltado la voluntad, ha faltado un poco de... más de equilibrio, digo, y de tranquilidad en los momentos complicados.
Eso te iba a preguntar, porque al final justo, decía que al final justo... Vale, gracias. Nada, Sergio, gracias. Ese tenía que ir.
I ha marxat.
I ha marxat, sí. Com el Madrid de la Lliga. Feia 18 anys que el Real Madrid no queia als quarts de final de la Lliga ACB. Primera vegada també en 18 anys que el vuitè elimina el primer en uns quarts de final. I primera vegada també que el Real Madrid es elimina pel Tenerife en un playoff de Lliga ACB.
Al Movistar Arena hi eren tant Florentino Pérez com Enrique Riquelme. Els dos candidats. Demà el Madrid tria president pels pròxims anys. Orfeo Suárez, Madrid, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona
tarda. Segurament cap dels dos candidats esperava tenir una tarda com aquesta amb el Madrid de bàsquet eliminat.
Jo crec que no, però a mi jo crec que el partit perillós era el que va guanyar, el que es va jugar a Tenerife.
Sí.
En canvi, avui jo crec que no. Cap dels dos, segurament, jo crec que cap madridista, no? Esperava aquesta ensopegada, que bé, que tanca... un any en blanc també per l'equip de bàsquet després d'haver fitxat el Sergio Scariolo, no? Que és un dels grans entrenadors. Jo crec que també l'equip mentalment es va buidar a la final de l'Eurolliga i a partir d'aquí potser ho ha pagat davant el Tenerife.
Molt bé, t'he de preguntar moltes coses, Orfeo, aniré disparant. A veure, demà, recordem aquestes eleccions, 70.000 socis del Madrid cridats a les urnes per decidir entre Florentino Pérez o l'alternativa, aquest empresari alacantí de 37 anys, Enrique Riquelme. Les últimes eleccions, recordem-ho, fa 20 anys, les que va guanyar Ramon Calderón després que Florentino fes el pas al costat, cansat de gestionar els egos dels galàctics. Florentino va tornar el 2009 i des d'aleshores mai ha tingut un oponent a les urnes. Les urnes obren demà a les 9 del matí, tanquen a les 8 del vespre i estaran ubicades al pavelló de bàsquet de Valdebebas, lluny del centre, en un dia de col·lapse a Madrid, amb la visita del Papa, avui arribat a Madrid, el concert de Bad Bunny i em sembla fins i tot un festival de reggaeton. És a dir, que coincideix tot, Orfeo, i per tant tindrem una logística poc favorable perquè la gent vagi fins a Valdebebas a participar i segurament això pot aprofitar aquell que tingui el vot per correu més controlat, i aquest és Florentino. Per què té el vot per correu controlat Florentino?
Perquè és, diguéssim, és l'eina que ja el va fer guanyador la primera vegada. Jo recordo una conversa amb el Florentino a la seva primera etapa al Madrid, que em va dir, la primera vegada que vaig perdre, em va dir, perdí con Ramón Mendoza por el voto por correo y aprendí la lección, textualment. I la segona vegada, quan es van, abans de que s'obressin les urnes per comptar els vots, s'enfrontava a Lorenzo Sanz, el Florentino Pérez ja sabia que havia guanyat les eleccions per la quantitat de vot por correo que tenia al seu favor i la gent que havia anat a votar, no? Era una qüestió matemàtica, no? Tinc tant, ha vingut tanta gent, ja no em pot guanyar, no? I amb el vot presencial va guanyar Lorenzo Sanz. És a dir, que el Florentino Pérez va controlar, diguéssim, el vot per correu per guanyar la primera vegada, va perdre per el vot per correu la primera vegada, el va controlar per guanyar la segona. I és cert que no ha tingut que fer-ho masses vegades més perquè només va tornar a celebrar unes eleccions que van ser el 2004 davant Arturo Valdassano, però que era autènticament un outsider, no tenia cap probabilitat i crec que va guanyar amb el 92%. És a dir, que amb aquelles eleccions no era ni necessari que controlés el vot per correu. Però clarament és l'eina que el pot fer guanyador, encara que sempre és favorit, no? Després de tants anys al poder i d'haver guanyat 7 Champions, malgrat la crisi actual, no? Però d'això s'ha queixat molt a l'Enrique Riquelme, que no ha tingut accés al cens dels socis, no? I que no ha pogut dirigir-se com ha fet el Florentino. Hi ha moltes especulacions de quants vots pot tenir, no? Ja controlats, a mi m'ha arribat a dir alguna gent propera a la seva candidatura que a 20.000, jo crec que són massa, però amb que tingui només 10.000, 9.000, 10.000, jo crec que això inclina molt aquestes eleccions que han estat durant la campanya no més competides del que esperaven, sinó jo crec que campanya per campanya ha guanyat l'Enrique Riquelme, no? Però jo crec que això no li donarà per canviar un cicle, diguéssim, de més de 20 anys i tan important i tan poderós com el de Florentino.
Per tant, en principi, favorit demà a les urnes Florentino, sobretot perquè està clau, el vot per correu, sí que ha estat una campanya on els noms, més que mai, han tingut molta importància. Florentino ha anunciat Mourinho, Konaté, Dumfries, i també aquesta oferta que diu que farà, si és president, a partir de la setmana que ve, de 150 milions d'euros, que molts diuen que és Olise del Bayern de Múnich. I Riquelme ha impactat la campanya amb Haaland, amb Rodri, amb Hierro, Raúl i Del Bosque per l'estructura tècnica, i ha promès que, si no venen Rodri i Haaland, pagarà els abonaments dels socis per a un any, com va prometre Florentino amb el fitxatge de Figo l'any 2000. I l'últim impacte, ahir mateix, de Riquelme, el de Jürgen Klopp, tot i que aquí no l'ha lligat. Ell ha dit que si és president, Raúl, el seu director esportiu, ja a partir de la setmana que ve el trucarà a Klopp. Fins a quin punt és impacte el nom de Klopp, perquè és, diguem-ne, un anunci a mitges?
Bé, el que jo sé és que el propi Madrid de Florentino Pérez va pensar en el Jürgen Klopp abans de que marxés l'Ancelotti amb aquesta segona etapa de l'Italia al Madrid, no? Hi havia gent dintre del club que feia l'aposta per l'entrenador alemany. Es va fer un contacte només per tenir una mica un parer, perquè el Jürgen Klopp havia dit que no volia tornar a entrenar durant un temps, no? Que estava a Red Bull amb aquest càrrec una mica directiu barra esportiu, no? Que estava molt, molt a gust i que no volia entrenar, no? I se'l va sondejar. I el que va transmetre el club és que de moment no volia entrenar, però que quan tornés a entrenar el que volia és el que havia tingut el Liverpool, és a dir, tot el poder d'un mànager, no? Clar, això al Madrid no encaixa bé amb el model del Madrid, amb el seu president i amb el que vol d'un entrenador, no? I diguéssim, doncs, entre que no era el moment perquè el club no volia tornar a entrenar i va transmetre aquest missatge a l'enviat que el Madrid va enviar per sondejar a l'Alemanya el seu entorn i el seu agent, doncs es va quedar aquí una mica la proposta, no? Però ja és un entrenador en el que havia pensat el Madrid. Que ho hagi fet l'Enrique Riquelme no es va estranyar, perquè, diguéssim, és l'entrenador desitjat, no? Un entrenador modern, un entrenador que ha guanyat la Champions, un entrenador que té caràcter, no? Que té atractiu, i des del primer moment era l'entrenador en el que pensava l'Enrique Riquelme. Això seria possible si guanyés les eleccions? Home, jo crec que això que va transmetre el club de que vol ser un mànager, doncs segurament l'Enrique Riquelme, que vol reestructurar i donar més poder a l'estructura esportiva, no? Amb el fitxatge no només del Raúl, sinó també del Fernando Hierro, és a dir, vol reconvertir el model que ha tingut el Florentino, doncs a lo millor podria encaixar, però clar, estem parlant de només d'hipòtesi, no? Jo crec que el contacte amb el Haaland sí ha estat més ferm.
O sigui, el tema Haaland ens l'hem de creure, perquè el que s'explica des de Madrid és que Riquelme, amb qui s'hi ha parat és amb el pare de Haaland. El que passa és que, clar, aquí faltaria lligar-ho també amb el City. El City ha sortit al tall dient que res de res.
A veure, el que jo sé és que quan va sortir... jo sé que el Riquelme ha parlat amb el pare del Haaland, que va estar reunit, que van sopar, em va dir, perquè va fer una visita al nostre diari, després una mica amb l'off the record ens va dir, inclús a l'hotel on havien estat sopant, de que havia anat la conversa, i bé, el que el pare li transmet és que és jugador del City, però que, bueno, que el City canvia de cicle, que se'n va Guardiola, que ja porta anys i que està obert a un canvi. Ara, a partir d'aquí, el podrà fer o no el podrà fer? Això dependrà de la voluntat del jugador i de les negociacions amb el City, no? Però el que va passar immediatament que va sortir el nom és que el Florentino Pérez va usar els seus contactes, un d'ells amb el Ferran Soriano, no? que ja l'ha mantingut en el passat, no? I jo crec que va fer trucades perquè hi hagués una reacció, diguéssim, en contra. Però jo diria que d'aquest jugador sí que ha tingut un contacte més ferm, el Riquelme. És a dir, sí que crec que seria jugador del Madrid si aquest home guanyés les eleccions, perquè després el que ha dit, no? I això de l'acte notarial i el que ha dit de que pagaria totes les quotes dels socis si no jugués al Madrid, home, això es pot dir, no? Si saps que potser no vas a guanyar, però això és un risc molt, molt important.
Per cert, avui en la jornada de reflexió, Florentino Pérez ha criticat, com ha fet durant tota la campanya, òbviament, són rivals, a Riquelme sobre el tema Haaland i també sobre el comunicat ahir que va fer Riquelme anunciant aquest moviment per portar a Klopp al Madrid.
Ya ese ridículo parece que no tiene fin. Anoche avanzan el nombre de un entrenador para ir a hablar con él. Y este entrenador le responde a los pocos minutos diciendo que ni se molesten. Pero no tenían un entrenador que estaba en activo cerrado al inicio de la campaña. De verdad, a estos señores les vale todo. De verdad, estos señores quieren dirigir al Real Madrid.
Y Riquelme ha donado las suyas explicaciones sobre el tema Klopp.
De la llegada de Raúl trabajamos en una única dirección con un entrenador muy concreto y elegido por Raúl y el equipo técnico, claramente es Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, un grandísimo entrenador que está ahora en, un gran proyecto deportivo, no tiene intención de entrenar a ningún club, pero nosotros hemos dejado claro al madridismo y al socio que si yo soy presidente del Real Madrid, a partir del mismo lunes, don Raúl González Blanco intentará traer a Jürgen Klopp al Real Madrid.
Bé, et faré dues preguntes molt ràpides, Orfeo. La primera, creus que Florentino s'ha penedit, malgrat tenir les eleccions controlades, eh? Amb el tema del Boc Correu ja comentes que ho té controlat. Però creus que s'ha penedit en algun moment Florentino d'haver convocat aquestes eleccions?
Totalment, totalment, perquè ell pensava que no es presentaria el Riquelme, que no tindria l'aval, i s'ha penedit totalment ell, el seu entorn i la gent que treballa amb ell, no? I t'ho diuen, no? I després perquè ha tingut un desgast des de la pròpia roda de premsa que dona per anunciar les eleccions fins a l'entrevista que li dona a l'Iker Jiménez a 4 perquè havia anat a l'Hormiguero el Riquelme, és a dir, ha anat darrere permanentment de l'impuls de l'aspirant, no? I això li ha deixat una mica, jo crec que molt tocat, no? Amb la roda de premsa, jo he parlat amb molts socis, amb la roda de premsa que va donar, més enllà de que vulguis un canvi al Madrid o no, molts socis del Madrid es van donar compte de que el desgast era evident, de que era un home una mica fora de la realitat, i això crea molt dubtes. Les suficients com per votar amb un altre candidat que no és conegut, que és molt jove, doncs probablement no. Però hi ha preocupació al madridisme per veure a un president que ha estat tan poderós i tan segur de si mateix fent aquestes coses que li hem vist fer durant la campanya. I, per exemple, acabo, quan parla d'això del Riquelme, que el critica, que ell ha anunciat que farà una oferta per un jugador, tampoc ha dit que tingui el jugador. I després, el que ha fet el Riquelme només es copia el model Florentino de fa 25 anys, amb lo del Figo. Però és que ha fet exactament el mateix. És a dir, que s'ha penedit clarament.
I l'última, Orfeo, fins a quin punt Enrique Riquelme ha rebut pressions en la seva campanya per conformar la junta directiva, per presentar l'aval? Fins a quin punt els tentacles de Florentino s'han mogut en contra de Riquelme?
Doncs molt. Enrique Riquelme porta un aval del Banc d'Andorra, és a dir, d'un banc d'Andorra, és a dir, els bancs tradicionals a Espanya que treballen normalment amb el president del Madrid, no? No només com a president del Madrid, sinó sobretot com un gran empresari i president de la constructora, una de les constructores més importants del món, que és ACS, doncs clar, ha pressionat els bancs. Ha pressionat empresaris que podien estar a l'entorn del Riquelme per formar part de la seva directiva, perquè havia de presentar una directiva amb un mínim, amb un president, un vicepresident i 10 vocals. Aquí ha tingut que acabar trucant a amics personals al Riquelme, perquè hi havia molt empresari que estava al seu entorn, que havia parlat amb ell, que visualitzar-se d'aquesta manera amb una candidatura contra el president de CS, doncs els hi donava por. I després pressions a medis de comunicacions. És a dir, el Pablo Motos va tenir que quadrar-se i quadrar-se molt perquè a Transmedia hi havia moltes pressions, no? I va anar a l'Hormiguero perquè el Pablo Motos, doncs, també té molt poder i ja és una institució i va dir que aquestes pressions amb ell, no? Per altres programes, quasi hi havia tots. És a dir, que és un home molt poderós i no només és poderós, sinó que utilitza el seu poder.
Bé, doncs demà, dia de les eleccions al Madrid, les urnes s'obren a les 9, tancaran a les 8 i demà trucarem a l'Orfeo quan estiguin a punt de tancar-se les urnes per veure si ja tenim alguns indicis del que pot passar i si realment Florentino guanya o si ho fa de manera ajustada o si hi ha sorpresa i guanya Riquelme.
O si hi ha sorpresa.
Això mateix. Orfeo, que vagi molt bé la feina demà.
Molt bé, demà parlem.
A les 9, Camp Barça. Si el Barça guanya, no jugarà les semis contra el Madrid, jugarà contra el Tenerife. Ernest Macià, Palacio de los Deportes de Múrcia. Com està l'ambient?
Bé, es veu d'entrada que la gent de Múrcia han començat a tenir una mica més de por en el sentit que el Barça ara sortirà motivadíssim i més que motivadíssim, que això ja suposo que ho estan perquè són professionals, convençuts que, bé, doncs si eliminen el Múrcia, semifinals tenen, a més amb el factor camp a favor, tenen més opcions de passar a la final. Per tant, aquí s'obre un nou escenari. Sí, sí. Clar que Múrcia també pensa, mira, si el Madrid no hi és, potser també nosaltres tenim més opcions.
Mira, ja tinc a l'estudi la Lloberes. Coach Lloberes, què tal?
Què tal? Bona tarda.
Aixalada amb el partit del Madrid o no?
Molt.
Ai, tu t'ho esperaves o no?
No,
gens.
Gens, i a més, ni durant el partit, Sempre he pensat que el Madrid podia... De totes maneres, el portaven molt malament. I la
sempre veritat... per darrere, sempre remolc.
Sí, ha hagut algun moment que ja s'havien posat 5 a dalt al Madrid, però, en canvi, jo crec que Tenerife li ha jugat molt bé i fent-li molt mal, a on, de veritat, jo crec que és el desori actual del Madrid. Des de que van perdre a Tavares, a Len, i s'han fitxat jugadors. És que a vegades el incorporar nous jugadors...
A vegades et genera clar, més en renou,
Clar, crea un
estat... Del galliner.
Sí. I aquí li ha passat una mica més de la manera que és Cariolo i coneixent el que és tan metòdic i que sempre vol doncs, tenir tot tan controlat. Clar, a l'incorporar no una peça, no, dues peces. Quan ells ho van fer molt bé a la final a 4 sense pivots, ha sigut, jo crec, potser el pecat més gran que s'hagi trobat aquesta vegada al Madrid.
Bé, de seguida vinc amb vosaltres i obrim ja transmissió d'aquest Tocant Barça, que té un... Bé, agafa una mica més de... d'importància, si ho voleu, o de morbo, perquè si el Barça passa, insisteixo, jugarà contra el Tenerife, no contra el Madrid. A veure, anem tancant carpetes. Oriol, la Ponferradina elimina el filial de l'Atleti de Madrid. Ahir el Sabadell va deixar fora el filial del Madrid. Doncs bé, el filial de l'Atleti de Madrid també fora. La Ponferradina avança fins la final i espera el rival que sortirà del Celta B a Europa, que es decideix demà.
N'ha tingut prou un gol d'aquest minut 7 de partit. Al final l'Atleti de Madrid B 0, Ponferradina 1. L'Atleti ha reclamat un penal en temps afegit, ja a minut 95, el partit ha acabat una mica amb ball de bastons per part dels dos equips, però bé, la Ponfe elimina el filial de l'Atleti de Madrid.
Molt bé, ara de seguida anirem també amb la Mireia Vera, que farem l'últim fent gol de la temporada. Ahir va haver-hi partit de la selecció espanyola, que ja té a tocar el bitllet pel Mundial del Brasil del 2027, però hem de parlar també del Barça de futbol, el masculí, perquè l'actualitat continua lligada al mercat i especialment a les possibles incorporacions de Bernardo Silva i Julián Álvarez. Avui n'ha parlat el fins fa pocs dies Oriol, entrenador del City, Pep Guardiola, que l'hem tingut a Manresa en un acte de la Fundació Johan Cruyff, i on ha parlat de diversos temes d'actualitat del Barça.
Sí, un acte que ha consistit en la inauguració d'un camp de futbol a la Salla de Manresa, on el tècnic de Santpedor hi va estudiar dels 5 als 12 anys abans d'entrar a la Masia. Guardiola, que hi ha arribat acompanyat del seu pare, d'en Valentí Guardiola, que té 94 anys, ha dit que de moment s'instal·larà a Catalunya per poder descansar i que encara no sap què farà de cara a un futur. Sobre els possibles fitxatges de Bernardo Silva, jugador del City de Julián, que també va jugar al de Santpedor, ha estat taxatiu.
Bernardo s'adapta a qualsevol equip, s'adaptaria a qualsevol equip. És massa bo.
I Julián també?
També és molt bo. Sí. Els sitios té tots molt bons.
Guardiola s'ha declarat admirador de Hansi Flick i ha assegurat que les dues temporades del tècnic alemany a la banqueta blaugrana han estat molt bones. Ha valorat també molt positivament l'aposta pels jugadors de la Masia i ha demanat paciència amb l'equip. Sobre l'assignatura pendent, la Champions, Pep Guardiola ha fet aquest clar advertiment.
La Champions destrossa projectes, espero que no sigui el cas. Que no cop el fet de no guanyar-la, tot sigui pensat que tot no és molt bo. La Lliga és la que et dona... la consistència, la Champions d'arribar bé al final, sense lesionats, la influència dels àrbitres és grandiosa en aquesta competició. L'important és que el dia a dia sigui bo, que l'equip vagi creixent i no pensin que no només per no arribar a la final de Champions, no guanyar la temporada és dolenta.
Tot plegat, com dèiem, en un acte força emotiu amb els alumnes de la Salle Manresa i en què també han estat presents el germà de Gerard Martín, l'Adrià Martín i els pares de Dani Olmo.
Mira, que Dani Olmo, per cert, també parla de la Champions. I justament en una entrevista avui a Mundo Deportivo, amb Dani Olmo concentrat en la selecció espanyola pel Mundial, Olmo situa com l'objectiu principal de la temporada vinent aquesta Lliga de Campions.
Sí, ni fet expressament, just el dia en què Guardiola ha recomanat no obsessionar-se a guanyar aquesta competició, Olmo ha assegurat que tenen l'espineta clavada de les últimes dues edicions i que la volen guanyar la vinent.
No es algo que a nosotros nos guste ni que nos conformemos con llegar a semis o lo que sea, sino que al final pues tienes que seguir mirando hacia adelante, seguir mejorando. Somos un equipo muy joven y más pronto que tarde estamos seguros todos de que lo vamos a conseguir. Y nuestro objetivo al final va a ser siempre el próximo año hacerlo.
Des de la concentració de la selecció espanyola, Olmo també ha valorat positivament la incorporació d'Antoni Gordon i assegura que farà pujar el nivell de la plantilla. Per tot plegat, el migcampista de Terrassa creu que cada cop està més a prop d'aconseguir guanyar la Champions.
Falta muy poco. Yo creo que falta muy poco. Yo creo que lo tenemos, pero al final son detalles, son matices, son goles, son centímetros. Y yo creo que tenemos todos esa espinita porque sabemos que podemos hacerlo. Sabemos que podemos ganarla.
Doncs mira, potser l'any que ve, tal dia com avui, d'aquí un any clavat, hi ha rua per celebrar la Lliga de Campions del Barça, perquè la final és el dia 5 de juny del 27, avui és 6 de juny, per tant, bé, no podem mirar el que hi ha d'aquí un any, però sí que et puc dir que fa 11 anys, justament avui, fa uns anys de la darrera Champions que va guanyar el Barça, va ser també el 6 de juny del 2015 a Berlín. Els blaugranes es van imposar la Juve a Turí per 3-1 amb aquells gols de Rakitic, Suárez i el de Neymar, en temps afegit que amb aquell gol es va acabar el títol i la Lliga Campions pel Barça.
Fem un gol amb Mireia Vera.
Mireia Vera, què tal? Bona tarda.
Què tal, com esteu?
Abans
bona tarda.
Abans amb la transmissió d'aquest UCAM Múrcia-Barça, vull parlar una estoneta amb la Mireia, perquè amb la temporada de club ja tancada la setmana passada, aquesta setmana, i la que ve tenim finestra FIFA amb partits de seleccions de classificació per al Mundial Femení del Brasil del 2027. Ahir a Somos, la selecció espanyola li va prendre el lideratge del seu grup a Anglaterra. Necessitava guanyar de 2 gols o més per col·locar-se líder i a l'última jornada, la setmana que ve, dependre d'ella mateixa per poder aconseguir el bitllet directe per al Mundial i no haver de passar per una repesca. Espanya va golejar 4-0 a les bicampiones d'Europa, 4 gols blaugranes, el primer de Patri, 2 d'Alexia i un de Pina. Un partit en què l'11 titular de Sònia Bermúdez el van formar, atenció, 8 del Barça, Catacoll, Ona, Paredes, Mapi, Patri, Alexia, Vicky López i Salma. L'11 el van completar Lucía Corrales, Mariona Caldentei i Edna Imade. És a dir, podien dir que pràcticament el Barça va jugar ahir, Mireia, contra Anglaterra.
Exacte. A més, com deies, Lucía Corrales i Mariona, no?, han passat al Barça i diu molt de com han acabat aquestes futbolistes la temporada, no? Possiblement la temporada en què més has mesurat els minuts, en què l'equip, doncs, crec que s'ha dosificat millor, doncs arriba amb un pic de forma bestial i crec que ahir el partit contra Anglaterra va ser un partit molt bo. Les angleses jo crec que no s'esperaven aquest nivell d'Espanya i crec que molt mèrit el té les futbolistes del Barça. En el tram final, en el més decisiu, acaben guanyant els 4 títols i ara, a més, encara segueixen amb aquesta dinàmica guanyadora de dir, bueno, ara ens queden aquests 2 partits, ja n'han guanyat un, els hi queda un altre i vacances, no? Però veus el nivell amb el que han arribat a final de temporada i te n'adones, no?, del mèrit que ha tingut la feina del Barça, de l'estaf, de l'equip per aconseguir-ho tot i que acabin amb aquest nivell tan alt.
Quin plaer, per cert, veure l'estat de forma d'Alexia, com acaba també la temporada i 2 gols amb Espanya. La trobarem a faltar, eh?
Sí, jo crec que és una futbolista que no només dins del terreny de joc, que jo crec que suma moltíssim, que hi ha gent que diu, bueno, potser es trobarà a faltar més fora que dins. Jo crec que dins l'Alexia fa una feina també espectacular i després, doncs, aquesta part més de líder, aquesta part més de vestidor, aquesta part que té ella tan propera amb les joves, no? Jo tinc la sensació que ella ha anat fent aquest camí abans de marxar, dient, bueno, abans de marxar vull jo anar ja construint el que vull deixar en aquest Barça, no? I crec que és una visió molt interessant i acaba la temporada, com dius, a un nivell brutal, no? Després de la lesió, segurament, que ja no en parlem, però va estar molt temps parada. El nivell que ha mostrat ha sigut molt, molt bo.
Pina i suplent, ja és habitual amb ella, a ella li és igual, segueix amb l'idil amb el gol, ahir va tornar a marcar. També ha destacat el partit d'ahir, que torna i tant amb la selecció espanyola, després de 6 mesos i mig d'absència, va jugar uns minuts a la segona part, per tant, va fent passos també a Aitana.
Sí, és importantíssim, eh? En aquest de temporada, doncs, ja ha anat tinguent aquests minuts, però que entri paulatinament, segurament aquest estiu, no? A part de vacances, també ella jo crec que seguirà entrenant per arribar amb la millor forma a la pretemporada, però és una futbolista que necessita rodatge, que és la millor futbolista del món i que després d'aquesta lesió tot el que pugui anar sumant abans d'aquestes vacances crec que és molt positiu per ella i pel Barça és una gran notícia.
Dimarts, Islàndia-Espanya a les 9 i a la mateixa hora Anglaterra-Ucraïna. Si Espanya guanya o fa el mateix marcador que Anglaterra, la selecció espanyola ja tindrà bitllet directe sense passar per repesca pel Mundial del Brasil del 2027. De la jornada d'ahir, Alemanya, que va guanyar 2-0 a la Noruega de Hansen, es va convertir en la primera selecció europea a aconseguir bitllet pel Mundial. Interessant el grup amb França, Irlanda, els Països Baixos i Polònia. Arribaran a l'última jornada la setmana que ve amb les tres primeres jugant-se el bitllet directe pel Mundial, entre França, Irlanda i Països Baixos, amb les franceses depenent d'elles. Polònia amb Peyor, ahir titular contra França, ja estan fora del Mundial. Suïssa va golejar Malta 6-1 amb un gol de Sydney i destanquem també el 5-0 de Portugal a Letònia amb dos gols de Quique Nazaret, que mira, per la Quique també està bé trobar-se amb el gol i que hi han fet dos amb la seva selecció.
Sí, tant hi ha un gol de Sydney i un gol de Quique espectaculars, amb un xut llunyà brutal el de Sydney, el de Quique també es gira i colpeja molt ràpid i crec que tens tota la raó. Crec que Quique és una futbolista que ha de seguir treballant, té molt talent, perquè crec que ho hem vist, té recursos tècnics increïbles i crec que és una futbolista que ha d'acabar de trobar el seu lloc, que ha d'acabar de trobar, no?, aquesta titularitat que tant persegueix, aquest rol tan important que ella vol, i crec que tot el que sigui sumar-li positivament amb la selecció, tornar-se a trobar, estar còmoda... Al final, a Portugal és més una líder, no? En el Barça, clar, hi ha tantes futbolistes importants que no té potser aquest paper de líder i potser li està costant adaptar-s'hi, però jo confio en que aquesta temporada vinent la Quique pugui fer aquest pas endavant, pugui liderar o pugui disputar molts minuts al mig del camp, perquè crec que és una futbolista que si a nivell emocional i mental aconsegueix, no?, estar bé, crec que pot donar moltíssim a aquest Barça.
Molt bé, per cert, que més enllà de les seleccions, ja comença aquest mercat de fitxatges important pel Barça aquest estiu. Pere Romeu i Paredes demanaven fa una setmana aquí a Catalunya Ràdio que el club invertís per trobar relleus a... És que clar, és que no marxen unes qualsevols. Mapi, Ona i Alexia. Sí, sí, sí. I especialment Pere Romeu incidia en el tema de la defensa. Estava preocupat amb el tema de la defensa. És veritat que Torrejón es queda. Les renovacions de Salma i Graham a la davantera estan més encaminades, però el Barça té feina, eh?
Sí, la veritat que la línia defensiva per mi és la que es queda, no?, possiblement amb més forats, perquè no hi ha Ona, que és la defensa titular, no?, la lateral dret titular del Barça, marxa Mapi, són futbolistes que jo crec que ara mateix al mercat europeu costa molt de trobar-los un recanvi que s'hi aproximi o que tingui aquestes característiques. Per això jo crec que reclamen, no?, aquests fitxatges en aquestes posicions. Jo crec que el Barça seguirà guanyant, seguirà competint, perquè tu mires l'11 que acaba quedant, no?, i és un 11, jo crec, molt, molt interessant, però sí que la línia defensiva, doncs, necessites una central com la Mapi, no?, que en molts moments doncs, treia la pilota, pilotes aturades, corners, faltes, era molt contundent, anava molt bé als duels individuals, si havia de córrer a l'esquena, doncs, també tenia aquest punt que li permetia aquesta agressivitat. Crec que és molt complicat i, per tant, entenc que el Barça també posarà els seus esforços en aquesta línia. Es va fitxar també Julia Torres del Sevilla, una central esquerrana, també amb marge de creixement, és jove, i veurem per on van els tiros en el mercat d'estiu, però és un mercat difícil, eh? És un mercat difícil perquè moltes de les futbolistes, no?, que podríem pensar tenen contracte, perquè no hi ha futbolistes, com dic, que diguis, no, és que anem a buscar una futbolista com Mapi León. No n'hi ha, no n'hi ha, i n'hem de ser molt conscients. I llavors veurem què acaba arribant al Barça, però crec que també amb aquests fitxatges de futbolistes joves també hi ha bas, no?, sembrant el que vols en el futur, i jo crec que el Barça fitxarà bé i podrà seguir competint com els agradaria, no?, a Pere Romeu i Irene Paredes, que comentaven això.
Aloe Vera. Vinga, per anar tancant, Mireia, en què ens fixem aquesta setmana en positiu?
Doncs mira, l'última que va jugar la selecció espanyola femenina a Mallorca hi van anar-hi 2.500 cap a 3.000 persones a veure el partit, i uns anys després 17.000. a vora 18.000, és a dir, que hi ha un canvi espectacular, que també això sembla, no?, que comença a funcionar, que comencem ja a canviar algunes coses que crec que són imprescindibles per seguir creixent en aquest esport, i llavors vull felicitar totes aquestes persones de l'illa que van voler anar a animar a la selecció espanyola. Oh, no. nevera.
I aquí enviem a la nevera.
I a la nevera el conflicte que hi ha ara entre sindicats, entre l'AFE, entre FoodPro, entre aquest procediment que no saps mai, no, si és del tot net, si no, i crec que al final són sindicats que es proposen a ajudar molt a les futbolistes i que tant de bo es pugui resoldre de la millor manera.
Molt bé, doncs Mireia, jo en principi et dic que és l'últim Fem Gol de la temporada. El que passa que el mercat de fitxatges és tan interessant aquesta temporada que abans no tanquem tot gir el 5 de juliol, no descarto tornar-te a trucar algun dia, i abans també tenim Mundial de Futbol, vull dir que no et dic un adeu perquè segur que tornarem a parlar aquí el tot gira.
Molt bé, una abraçada i com sempre un plaer.
Que vagi molt bé, adeu-siau.
Que vagi molt bé, adeu.
De seguida cap a Múrcia per fer la transmissió d'aquest Tocant Barça que és a punt de començar. Caixa o faixa per l'equip de Xavi Pasqual. Si guanya serà la semis i jugarà contra el Tenerife. El Madrid ha quedat fora. Marcadors, estem pendents del bàsquet, d'aquesta final a 4 per pujar a la CB. Hem explicat que s'ha acabat ja la primera semi, Oriol.
En victòria de Corunya contra el València.
Caixa a la final i ara juga un històric, l'Estudiantes contra l'Oviedo. Qui ara seria ara finalista?
Ara mateix l'Estudiantes seria l'altre finalista. Està guanyant de 7-35 a 28 contra l'Oviedo, a 5 minuts per arribar al descans.
I un parell de punts de futbol, moltes seleccions ja comencen a preparar el Mundial, que comença la setmana que ve als Estats Units. Per exemple, als Estats Units, l'anfitriona, amb Pochettino d'entrenador, està jugant partit d'amistós contra Alemanya.
I està perdent per 0-1 perquè Alemanya li ha marcat un gol al primer minut Havers, Estats Units 0, Alemanya 1, 17 de la primera part. Ara també tenim un Portugal 0, Xile 0 al descans, amb un parell d'expulsats, Leao per part de Portugal i Roman per part de Xile, hi ha hagut una batussa, com cops a la cara, i l'àrbitre, tot i que és un partit amistós, ha decidit expulsar els dos, i hem estat pendents tota la tarda de Linyola, doncs també hem d'estar pendents del Rubí, que està en la mateixa situació que Linyola, vol passar a la final per l'ascens, ara mateix no ho aconseguiria perquè està empatant a la pista de l'Almagro a 2, però van perdre el partit d'anada per 1-2, per tant, ara mateix el Rubí quedaria eliminat, en canvi a Linyola ja ho hem celebrat abans que s'ha classificat.
Ja va estar el Rubí a la primera divisió, el Linyola no ho ha estat mai, és a la final, veurem si ho aconsegueixen. Pausa i comença el bàsquet.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
Aquesta setmana conversem amb la fotògrafa Pilar Aymerich. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit al 33 i a la plataforma 3CAT.
A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
La casa nostra ja és casa teva.
Que bé!
Torna la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
Tranquils, que no ens avorrirem.
La casa nostra. Dilluns, estrena de la segona temporada a la plataforma 3CAT. I dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
Hi ha indrets que se senten abans de descobrir-los. Pacs del Penedès és llum entre vinyes. Silencis compartits i vins que expliquen paisatges. Un municipi petit amb ànima gran on cada copa parla de territori, cultura i emoció. Aquest dissabte, Tast Vertical de Catalunya Ràdio viatja fins al cor del Penedès per celebrar una manera única de viure el vi. Pacs del Penedès, emocions amb origen.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
Queipo de Llano se n'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
El divan, el valor de la conversa.
El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
Aquest diumenge a les 9 del vespre.
Aquest dissabte, al Sense Fronteres, el món en subtítols.
Sobretot traduïm de llengües estrangeres cap al català i al castellà, i realment som una empresa que amb els anys, per una qüestió de voluntat ja de significació amb la llengua, doncs ens ha anat arribant cada vegada més proporció de català.
L'aventura de fer créixer el català.
Quan els clients ens demanaven subtítols en castellà, sempre fèiem una oferta que per una miqueta més dèiem els dos idiomes.
I de portar-lo al Club de les Llengües del Món.
Ara mateix ens ha entrat una pel·lícula en Swahili, que per sort la productora ja ens ha proveït la traducció.
Sense Fronteres, amb Kilian Sabrià. Aquest dissabte, a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Tot gira.
Des del 2004, la força dels 20 anys.
Amb David Clopés. L'hora de la veritat.
Fulitza 3, triple, 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 4, triple. Campió, 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 campió.
El tot o res.
Triple, 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 triple.
Els play-offs de l'ACB, el tot gira.
I ja tenim a les semifinals el València, que ho va fer per la via ràpida. També classificat el Tenerife, que ha deixat fora el Real Madrid i espera arribar a les semis, que serà o bé el Barça o bé l'UCAM. El València espera arribar al també, que serà o bé la Penya o bé Baskonia. Demà a Vitòria, aquest partit entre Baskonia i Penya. Si guanya la Penya, tornaria a unes semifinals. El Barça té l'oportunitat de plantar-se també a unes semifinals. Un partit que avui viurem amb intensitat. Aquí, en directe, al Tot Gira, aquest UCAM Barça. Esperem que no sigui l'últim ball de Xavi Pascual, de la Provítola, de Vesely, de Satoranski i d'altres jugadors que ja han anunciat que la temporada que ve no hi seran. Senyals horaris de les 9 de la nit.